Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, són les 7. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I dic bona tarda per dir alguna cosa, perquè, com bé deia el company, tots tenim a la retina el que va passar tot just ahir a Ademuz, a Còrdoba, a quarts de 8 del vespre d'aquest passat diumenge. Almenys 40 persones han mort i 122 han resultat ferides en aquest accident de dos trens d'alta velocitat. Des d'aquí volem donar el condol a totes les famílies i als amics que han perdut un ésser estimat, sobretot amb ells, i també donar les gràcies al poble. El poble de Ademuz, en aquest cas, que ràpidament es van posar les piles i van sortir al carrer ràpidament per ajudar, portant mantes, portant aigua, ajudant a treure passatgers d'aquests trens. I la veritat és que xapó també per tots els cossos de seguretat, a tota la gent que ha estat treballant de valent i continuen treballant per treure els cossos i per saber, trigarem una mica en saber-ho, què és el que va passar realment en aquella línia recta amb aquest tren Irio i l'Àlvia, que es van creuar, i va passar el que va passar. El nostre condol, com dèiem, a les famílies, i com no, les gràcies a tothom que va recolzar des del minut zero a tota la gent, a tots els passatgers. Alguns van sortir il·lesos, d'altres amb ferides i d'altres, desgraciadament, morts. Esperem que no s'oblidi mai el que ha passat i que es posin mans a l'assumpte per saber realment què ha passat, perquè no es torni a repetir. Demà s'espera allà el rei d'Espanya i d'altres autoritats, i la veritat és que encara estem una mica amb la pell de gallina normal. I a les 7 i 2 minuts, també l'altra notícia del dia és que el president de la Generalitat, ja sabeu, que dissabte va sortir a córrer, no es va trobar bé, va anar a l'hospital, va quedar ingressat i ja tenim el diagnòstic, s'ha sabut fa una estona, el que han dit els metges, que la tenen a l'Hospital de la Vall d'Hebron, que ja l'estan administrant antibiòtics d'ampli espectre per combatre una infecció, perquè Salvador Illa, president de la Generalitat, té osteomielitis púbica, una infecció provocada per un bacteri. Si tot va bé, demà o demà passat, el senyor Illa sortirà de l'hospital per fer seguiment des de casa, per continuar l'hospitalització allà al seu domicili. Estarem també molt pendents i, òbviament, els companys dels serveis informatius també ens donaran bona nota de tot el que estigui passant minut a minut. Com dèiem, avui dilluns hem dit bona tarda, la vida continua i nosaltres estem aquí fins a les 8 del vespre a la Linterna de la COPE a Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui us parla, la Montse Rodríguez, en un dia en el que avui, en el nostre programa, en parlarem de moltes coses i també ens farem ressò d'algun dels temes que hem tractat al llarg del dia aquí a la cadena COPE. Ja sabeu que ens podeu escoltar a través de COPE Catalunya, de la plana web. També podeu trobar tot allò que fem a X i a Facebook. I si us baixeu l'aplicació de COPE, ens tindreu sempre el telèfon mòbil i així no us perdreu absolutament res. No marxis, perquè en parlarem de moltes coses i també parlarem d'una que, la veritat, ens va deixar també la pell de gallina. No sé si us en recordeu, a final de l'any passat, fa res, un youtuber, seguint les indicacions de la gent que l'estava mirant, previo pago, li van demanar doncs, que es drogués en directe, que consumís no sé quina quantitat d'alcohol, amb la mala fortuna de que aquesta persona va morir. El preu de la fama i els seus perills. Avui en parlem de tot plegat amb la companya Yolanda Bernal. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, hem notat que les temperatures doncs, s'han baixat, fa molt de vent i també hi ha hagut moltes precipitacions arreu de Catalunya. I atenció perquè demà dimarts la situació de llevant persistirà i mantindrà el cel molt ennuvolat i amb precipitacions al litoral i situació marítima molt complicada. Al llarg del dia el vent serà més de gregal del nord-est i de mica en mica les precipitacions s'aniran fent més minces. La neu seguirà present al Pirineu per sobre dels 1.300 metres, però anirà quedant més reduïda o més circumscrita al Pirineu gironí. La temperatura serà molt similar a la d'avui dilluns. I anem a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Com sempre, molt puntuals, molt atents. El Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora, les aturades més importants són a la ronda litoral de la ciutat de Barcelona en sentit Besòs. Fa estona, a tocar del nus de la Trinitat, a la zona del Bon Pastor, hi ha hagut un accident. Durant força estona només hi havia un carril obert en sentit Besòs. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades importants de gairebé 8 quilòmetres entre Bac de Roda i el nus de la Trinitat. Això, com us dèiem, passa a la ronda litoral en sentit Besòs. De la resta de la xarxa viària, destaca ara l'autopista C58, carregada 4-5 quilòmetres d'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. I a l'extrem sud, autovia A2, també lenta amb aturades, en aquest cas sortint de Barcelona, des de Cornellà fins a Sant Joan d'Espí. És tot des del Servei Català de Trànsit.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Jo sempre dic que Pedri no va jugar un sol minut a futbol professional abans de firmar pel Barça. S'ha de ser valent i van veure tota la capacitat i el futur que tenia, a més que era un jugador absolutament fet pel Barça, i vam anar per ell.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Cause you had a bad day. You're taking one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you're
Estem parlant a la programació de Copi Catalunya i Andorra de la història del Sergio Jiménez, de 37 anys, i que va morir a Vilanova i la Geltrú en un directe de YouTube després de complir un repte que no era un altre que consumir alcohol i cocaïna. Una combinació fatal que li va costar la vida. És la primera mort a Espanya d'aquestes característiques que ja està investigant els Mossos d'Esquadra i un jutge, perquè aquesta mort podria ser constitutiva de delicte. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, en aquest cas un streamer molt conegut, el Simón Pérez, va demanar a la seva audiència que seguís el repte del Sergio, i això vol dir, doncs, que hi ha gent que paga i que s'ho mira. El Sergi Tor ens posa una mica en situació i ens explica què va passar en aquest cas del que estem parlant.
El Sergio practicava reptes per internet des de feia uns mesos i rebia donacions a canvi de consumir grans quantitats de droga i d'alcohol. Segons va explicar el també streamer de Vilanova, Simona Pérez, al seu canal de YouTube, Sergio hauria estat incitat a consumir 6 grams de cocaïna i una ampolla de whisky en un període de temps de 3 hores i hauria consumit 2 d'aquests grams de cop, quantitats que ja són mortals de necessitat. Com dèiem, aquestes una versió que va oferir l'streamer també de Vilanova i la Geltrú. Recordem que l'ordinador del Sergio estava encès en el moment en què Dani, el germà de la víctima, va trobar el seu cadàver i que en aquell moment hi havia usuaris connectats preguntant si estava adormit i si s'havia acabat ja l'ampolla de whisky. La clau també són aquests espectadors. Qui paga per veure aquestes conductes tan extremes? I és que al cap i a la fi el preu de la fama, els diners i l'atracció de voler ser protagonista pot ser una combinació letal.
Gràcies, Sergi. Com bé deies, hi ha espectadors que paguen per veure aquest tipus de continguts extrems. Es paga entre 30 i 100 euros i el que ens preguntem també és si aquest tipus de conductes poden tenir conseqüències legals. Li hem preguntat a l'advocat Francesc Feliu, que també representa exmoderadors de continguts de Meta.
I el primer que ens ha dit és que no estem davant d'un cas puntual. Tristament, hi ha una tendència a l'alça en aquest tipus de continguts que ell qualifica de guaies de patiments. Però sí, ell està convençut de que han de tenir conseqüències penals, tot i que no hi ha una jurisprudència en aquest sentit, perquè és una temàtica, doncs, molt nova. I el que està clar és que les xarxes socials sempre van per davant.
Les xarxes socials van 3 passos per endavant i la legislació, doncs, sempre, com és tendència, anem curts. El que passa és que no és solament a l'àmbit... És a dir, el focus està molt bé, evidentment, posar-lo en aquests usuaris que paguen per veure aquest tipus de persones, que la gran majoria tenen discapacitats associades, o sigui, són persones que tenen malalties mentals a darrere, i per tant això és un agreujant a tenir en compte en aquestes conductes penals.
I és molt important en aquests casos que les plataformes que permeten aquest tipus de continguts no marxin de rosetes, perquè tenen la seva part de responsabilitat.
Aquí hem d'intentar evitar que aquestes plataformes promoguin o fins i tot s'escapin o fins i tot, diguem-ho així, no controlin aquests tipus de continguts, perquè al cap i a la fi la plataforma té l'eina de tot plegat. Si talla l'aixeta no hi ha ningú que ho pugui veure i per tant s'ha acabat el problema. Però si permetem que aquestes entitats puguin, o bé per falta de control o simplement perquè els li doni igual, doncs puguin tenir aquestes repercussions en l'àmbit legal. I de fet les poden tenir.
I quines eines legals hi ha ara mateix damunt de la taula per poder actuar contra aquests continguts? Doncs, per una banda, la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Consums Electrònics de l'any 2002 ja es va utilitzar, en aquest cas, per exemple, per intentar tancar Telegram. Aquesta seria una eina i també hi ha una altra molt més recent, que és una directiva comunitària que regula tot el tema de la responsabilitat per danys en els productes de l'àmbit europeu.
Aquesta directiva comunitària, que ja entra en vigor a partir de ja el gener d'aquest any 2026, ens podrem acollir per reclamar justament a les plataformes quan hi hagi un dany. I s'entén el dany també la mort d'una persona. Per tant, inclús els familiars podrien emparar-se en aquesta directiva comunitària, que ja és d'aplicació directa en l'àmbit espanyol, perquè la transposició, si el govern no l'ha feta, la podem aplicar.
I una altra pregunta que ens podem fer és si és possible identificar els usuaris responsables que incentiven aquest tipus de continguts extrems. El Francesc Feliu és optimista en aquest sentit perquè diu que l'àmbit digital sempre deixa rastre.
No ens oblidem que en l'àmbit digital tot deixa un rastre. És molt difícil que no hagis estat algun tipus d'empremta digital i que, per tant, puguin tirar del fil i trobar-te, no? És a dir, jo crec que aquestes persones que es creien que podien estar en un àmbit molt privat, reduït o restringit, al final es tirarà d'elles. I espero que així, en aquest cas d'aquest noi, no, que s'ha mort recentment del cas de Vilanova, doncs els usuaris doncs afrontin un procés penal.
És difícil posar-se en el lloc de les persones que pengen continguts violents a les xarxes, però el Francesc Feliu reconeix que és més habitual del que pensem. Ho sap molt bé perquè, com deia, representa moderadors de continguts de Meta. Hi ha usuaris que els pengen i un públic que se'ls mira. El que s'hauria de fer, en diu el Francesc Feliu, és actualitzar les lleis que tenim, modificar inclús el Codi Penal perquè no sigui tan fàcil, i això doncs hauria d'afectar a les plataformes, però també als usuaris.
Doncs com dèiem, avui he estat parlant al llarg de la programació i avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra volem parlar amb l'Antoni Baena, que és el coordinador de la Comissió de Psicologia Digital del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i director del Màster de Salut Digital de la UOC. Senyor Baena, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolti'm, quan veiem notícies d'aquest tipus, què se li passa a vostè pel cap?
Home, doncs que hi ha una gran deshumanització moltes vegades amb l'ús de la tecnologia, no? I que facilita aquesta separació, no, de la realitat.
Aquí no hi ha una línia vermella, no hi ha una llei, algú que marqui què és el que es pot deixar de fer, unes xarxes tipus al YouTube?
Sí, el que passa és que quan hi ha una responsabilitat compartida i llavors hi ha més gent i tal, doncs al final sembla que el que està passant és normal, no? I a més està passant en una pantalla, sembla que no sigui cert, i això permet una mica la separació emocional i la separació inclús ètica, no?, del que un està fent, no? Perquè només és un granet de sorra en tot el que està passant, no? No, jo només estic aportant una miqueta, no sóc l'últim responsable, i això facilita aquesta dissolució, no?, de la responsabilitat, que amb una situació en la vida real seria no acceptable, no?
I què busca la gent veient això?
Doncs això és difícil de dir, perquè hauríem de fer algun estudi sobre la personalitat d'aquestes persones que estan veient això, si realment tenen algun tipus de psicopatia, perquè moltes vegades pensem això, però després són persones normals que torno a dir que no ho farien això amb la vida normal, amb la seva feina o amb els seus amics, no? Quan dic persones normals vull dir sense cap tipus de diagnòstic previ, no? És a dir, com qualsevol persona, i no hem de pensar en aquest tipus de comportaments com que hi hagi un trastorn darrere. Moltes vegades no hi és el propi entorn, la pròpia tecnologia, la pròpia situació, que faciliten doncs el mal ús.
Buscant la història d'un d'aquests youtubers, clar, la història d'un és un que es va fer molt famós pel tema de, bueno, que era economista i tal, es veu que va entrar en bancarrota i tal, i després, doncs, per buscar diners va haver d'arribar fins aquí. La culpa, jo no sé si és el que es posa a la pantalla o clar, aquesta culpa és compartida amb el que està veient i a més a més participant.
És compartida, però també és curiós que mai ningú posa també una mica el focus amb la pròpia empresa que permet això. És a dir, sempre es diu, bueno, la víctima, la persona que acaba morint, l'agressor, que és la persona que està mirant i que paga per veure una barbaritat, però ningú acaba dient, bueno, i això perquè s'ha permès arribar fins aquí, no hi ha un control previ. Entenc que és difícil per als milers i milions d'interaccions que poden haver-hi en un moment concret, però òbviament hauria d'haver-hi una responsabilitat, perquè si hi hagués algun tipus de responsabilitat també de les empreses que fan aquestes coses, com ara estem parlant, que si imatges de dones que les posen nues a X, no?, a la xarxa social X, i ha hagut de passar molt rebombori perquè diguin, bueno, potser ho traiem, no? I clar, però ningú ha parlat d'aquesta responsabilitat de l'empresa de fer un control previ, no? I no esperar alguna reacció social, no? I això també seria interessant. I per descomptat, doncs són persones que estan en situacions de vulnerabilitat i que s'haurien de protegir clarament, és a dir, perquè això segurament es podria, o s'anava veient d'alguna forma. Per poc que conec el cas, doncs aquesta persona ja va, òbviament, si arribes a algun lloc és perquè algú ha avisat que passarà alguna cosa d'aquest tipus, no? Si no acabes allà, no?, visitant aquesta pàgina.
Què important és, senyor Baena, la salut digital, no? Quan vostè fa el màster, que és el director del màster de la UOC, d'aquesta salut digital, per on es comença?
Es comença perquè moltes vegades també es diu, no, és que clar, hem d'ensenyar els nens a protegir-se, per exemple, dels acusadors. Jo sempre dic, hem d'ensenyar-los a que no acosin, no? Hem d'ensenyar-los a fer un bon ús de la tecnologia. El 90% de l'ús de la tecnologia és positiu. El que passa és que hi ha un 10% que és negatiu i es parla molt d'ell, però que el principal és donar competències. I una de les competències més importants digitals, competències digitals més importants, és la de l'ètica. El de saber que qualsevol cosa que tu fas a internet doncs té un impacte sobre altres persones, que pot semblar-te una broma a tu, però no ho és. O sigui, això de, ah, no, anem a posar una carota o fer un meme d'un company perquè ens fa gràcia, ja, però és que potser això dura anys a internet, està anys a internet i és molt compartit. L'impacte que pot tenir sobre la salut mental d'aquesta persona pot ser molt gran, i segurament no ho has fet amb aquesta intenció, no? I llavors ens falta aquesta part de pensar les coses abans de fer-les, no?
Hi ha un buit legal, no? Hi ha molta gent que diu, és que aquí és campi qui pugui, o sigui, aquí no hi ha llei.
No sé si hi ha un buit legal, o el que passa és que costa molt arribar a la legislació, per això, perquè ha de ser sempre una vegada ja ha passat la situació, no? Perquè posar-ho a una dona és il·legal, no? Perquè estàs agafant una imatge que és pròpia, que és privada. Per tant, el que passa és que és molt difícil tot posar la denúncia, sobre qui la posa, sobre etcètera, no? Per tant, la legislació està, però segurament s'ha de facilitar i enfortir que sigui una cosa més ràpida, no? I que, sobretot, empreses d'altres països que potser tenen menys regulació que la que tenim protectora aquí a Europa, doncs comencin a complir. En el moment que hi hagi una multa gran, segurament es posaran les piles i aniran més ràpids per protegir els seus usuaris, no? Perquè sembla que l'únic que busquen és el negoci. I claríssimament, no? Quants més usuaris estan, com més temps estàs, etc. Però per això correspon als governs europeus, protegir l'usuari final i que aquests productes acabin sent, doncs, productes positius, perquè, torno a dir, la majoria del contacte i l'impacte de la tecnologia és bona.
Jo moltes vegades penso, Antoni, que ens ha arribat tot com molt de cop i volta, no? O sigui, ens ha arribat tot a les xarxes, internet, tot plegat, tot junt, i que estem aprenent a base de acierto error, no? O sigui, no teníem unes bases per saber fer servir tot això.
Sí i no. Hi ha una part que sí, t'ho dic perquè el primer email es va enviar l'any 70 i pico, no? El que jo crec que és més, diguem-ne, ràpid és que cada vegada hi ha una cosa nova, hi ha una cosa més ràpida, no? I que no dona temps a pensar-la, no? No dona temps a dominar-la, no? I llavors aquí és on està el problema, perquè tecnologia, que tenim la mania que és falsa de dir les noves tecnologies i dius no, són noves, porten amb nosaltres per uns 30 anys, no? Però sí que és cert que la preocupació per ensenyar un bon ús, per ensenyar competències, per ensenyar què està bé i què està malament, doncs moltes vegades no s'ha fet. I de vegades el que es diu, no, doncs traiem la pantalla als nanos joves. No s'ha de treure la pantalla, al contrari, els ha de donar el més aviat possible, segons la seva maduresa, i que a poc a poc la facin servir bé. Se'ls ha d'educar. El que no es pot fer és dir, no, li donem els 16 anys i també ja s'espavilaran, no? Perquè llavors aquí és on comencen els problemes. I aquesta part és la que no s'ha fet ni s'està fent bé, no? Que és l'educació, sobretot, de l'impacte que pot tenir, de que sigui una millora per tu, etcètera, etcètera.
Uh-huh. Es parla molt de perfil de gent jove, però també n'hi ha persones no tan joves, gent més gran, que fa un ús horrorós de les xarxes, eh?
Sí, perquè moltes vegades la tecnologia facilita les conductes inadequades, no? La fas des de casa, la fas amb un anonimat i la fas sense pràcticament repercussió, perquè fins que hi ha una repercussió és molt complicada, no? En canvi, si la mateixa conducta socialment a la realitat, no? Diguem-ne, és més fàcil que hi hagi un policia i t'acabi enxampant, no? Però aquest anonimat i aquesta separació i aquesta, doncs, que ho estàs fent des de casa i tal, fàcil facilitar conductes que algunes persones farien, però potser per ser més difícil en la realitat no deixen de fer-les, però en canvi des de casa és molt fàcil.
T'entenc. Antoni Baena, coordinador de la Comissió de Psicologia Digital del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i director també d'aquest màster de Salut Digital de la UOC, que deu ser superinteressant. L'agraeixo molt que avui hagi estat amb nosaltres a la linterna. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Bona tarda.
Las casas con Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Pro Seguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Pro Seguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Desde que te vi, supe que iba a volar y que tú mi corazón.
Avui a la linterna de Cope us parlem de llengua o de llenguatge des de diferents punts de vista. Mar Puerto, bona tarda.
Sí, cada vegada canviem un WhatsApp, un correu electrònic o un missatge de veu, deixem un rastre lingüístic que pot ser clau en una investigació judicial, per exemple. I és aquí on entra en joc una figura encara molt desconeguda, la del lingüista forense. La lingüística forense és la disciplina que analitza el llenguatge escrit o oral per aportar proves en casos legals, policials o privats, si ho ha explicat la Sheila Caral, que precisament es dedica a això.
Primer s'estudia doncs, un grau, no? Allò que t'aporta coneixement profund sobre la llengua, ja sigui una filologia, no? Catalana, castellana, de l'idioma en el que tu vulguis analitzar, no? En l'idioma en què tu vulguis professionalitzar, i després un màster específic en lingüística forense. I a més, també és recomanable un doctorat, és a dir, és una carrera llarga de fons. Perquè anem al detall, no? Al detall més pur de la llengua.
En el seu dia a dia, els lingüistes forenses analitzen sobretot textos digitals com missatges de WhatsApp, correus electrònics o publicacions a les xarxes socials, però també àudios i converses gravades. L'objectiu no és només determinar qui ha escrit un missatge, sinó també interpretar què diu realment, fins i tot quan el significat no és explícit.
Però també, moltes vegades, el que ens demanen, més enllà d'això, és determinar què es diu en aquests textos, no? Perquè moltes vegades, per exemple, en un cas de violència de gènere, el que es pretén no és demostrar qui hi ha darrere, perquè ja tenim garantia de qui és aquesta persona,
sí,
sinó el que volem és demostrar si això realment és una amenaça, quan l'amenaça, diguéssim, no és directa, et mataré, sinó que és una amenaça més camuflada. Sí. I això normalment és el que ens fan interpretar, no? Què es pot dir o què diu darrere d'aquestes paraules.
Aquests anàlisis són habituals en casos d'assetjament, violència de gènere, plagis, conflictes contractuals o fins i tot per detectar textos o veus generats amb intel·ligència artificial. Tot i que es pugui intentar imitar l'estil d'una persona, la ciència lingüística ho pot detectar.
Que no es poden imitar tots els nivells ni per imitadors professionals, un Carlos Latre, no? Per exemple. No, hi ha patrons que no són imitables i que, per tant, poden ser detectats. I ara, a més, també tenim la intel·ligència artificial, perquè abans només comptàvem amb els imitadors humans, però ara tenim la intel·ligència artificial i també, de moment, això ja és una cosa més difícil, però de moment, a dia d'avui, encara som capaços de detectar que això està passat per mans d'una màquina, tant si ho ha fet només la màquina com si hi ha hagut màquina i humà.
Una disciplina clau en l'era digital on el llenguatge es present a tot arreu i pot acabar sent una prova determinant davant d'un jutge. I precisament d'un determinat tipus de llenguatge parlem doncs, d'un altre, el que utilitzen els més joves i no només a l'hora d'escriure a les xarxes socials. Expressions com bro, estic al meu prime, això és random o tot es fa en plan. Sí, això és el que parlen avui en dia molts joves i ens hem preguntat si és que cada cop es parla pitjor la llengua amb una professora de castellà, que també és jove, però amb un salt generacional entremig molt notable. Ella és Laïsa Rubio i explica quina és la paraula o expressió que més li ha cridat l'atenció dels seus alumnes.
La de PEC me hizo mucha gracia porque, claro, en el contexto educación, PEC significa Proyecto Educativo de Centro. Y yo cuando escuché que decían esto, digo, ¿por qué dirán esto? Si seguramente no saben ni lo que es proyecto educativo de centro. O sea, no entendía nada. Y claro, cuando me lo explicaron, fue como, ah, vale, que no tiene nada que ver, que es otra cosa totalmente distinta.
Diferente.
Sí, sí. Y eso fue un poco, me que dije, uf, soy mayor ya.
I no només passa amb el llenguatge oral, sinó també amb l'escrit, ja sigui per l'ús de les xarxes socials o fins i tot del WhatsApp. Un fet que preocupa els mestres és aquesta limitació en el llenguatge de nens i adolescents, en un moment, sobretot, en què el llenguatge oral està passant també a ser, a formar part del llenguatge escrit.
Por ejemplo, el tema de la riqueza léxica se nota mucho que ha empobrecido, muchísimo. Yo me he encontrado redacciones en primero o segundo de bachillerato que ya es un buen nivel de redacción en los que te ponen en plan. Y es, claro, no me puedes poner una redacción claro. En plan, por favor, que no estás hablando con tu amigo de la mesa. Claro. O sea, no puedes escribir esto. O a la hora de definir, les cuesta mucho definir o poner sinónimos. De verbos o los sustantivos o lo que sea, les cuesta muchísimo. Y a la hora de escribir emails también. Cualquier correo que te mandan, hola, aquí tienes el trabajo, punto. O a veces sin ni siquiera saludar, aquí te mando el trabajo. Y claro, yo me tengo que parar y decirles, no puedes enviar los correos así, estamos en un registro formal, tiene que tener cara y ojos.
Claro.
Pero
claro.
Es como que se piensan que es un WhatsApp.
A banda, les faltes d'ortografia són un tema a part, sobretot de cara a selectivitat i d'entrada al món professional. Un tema que encara queda pendent per molts professors.
Gracias, Mar. Las 7 de la tarde, 31 minutos. Estás escuchando La Linterna COPE Cataluña y Andorra. Y solo te voy a pedir un segundito, porque ¿sabías que con la fórmula coche-casa de Línea Directa podéis juntar vuestro seguro de coche y vuestro seguro de hogar y pagar menos? Así de fácil es ahorrar directamente. Venga, va, apúntate el número y llama. 917-700-700. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ese es el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Detrás de la firma de una hipoteca para comprar una casa suele haber un agente inmobiliario implicado en la búsqueda de la vivienda y un gestor del banco que tramita la concesión del préstamo. Y en un plano menos visible también es imprescindible la figura del tasador, que es el que se encarga de valorar la vivienda para determinar el importe máximo financiable. La Asociación Española de Tasadores Hipotecarios denuncia que estos últimos profesionales trabajan bajo unas condiciones de precariedad ante las que han decidido pues convocar algunos paros de los que vamos a hablar y los que advierten de que se tiene que acabar esta situación para ellos. Para hablar de todo esto hablamos con el presidente de la Asociación Española de Tasadores Hipotecarios, que es Francisco Riaza. Señor Riaza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la importancia de los tasadores, ¿no, señor Riaza?
Sí. Los tasadores parece que solo determinamos el valor, pero en realidad pues confirmamos una serie de cosas del inmueble y en concreto pues los riesgos que se puede suponer, tanto en los aspectos jurídicos como en los urbanísticos, como en los constructivos. De tal manera que es un trabajo bastante completo que puede informar al cliente sobre las características del inmueble y poder definir su opción de compra o no comprarlo. Entonces, por eso recomendamos que se produzca la tasación incluso antes de firmar un contrato de arras, por ejemplo.
¿Por?
Pues porque así, si hay algún riesgo en el inmueble, no da la cara justo en el momento del préstamo, en el último momento, porque puede ser que haya alguna causa que implique que el préstamo se tiene que retrasar o corregir alguna cuestión, o que directamente no sea posible acceder al préstamo por uh-huh. cuestiones de la tasación. Uh-huh. Entonces, si se tiene antes, pues se tiene tiempo para reaccionar ante los posibles riesgos que pueda haber.
¿Quién es tasador? ¿Qué hay detrás de la figura del tasador?
Sí, los tasadores están reflejados en el decreto correspondiente de la legislación y tienen que ser arquitectos técnicos o ingenieros agrónomos. Depende del producto que se trate. También pueden acceder economistas o ingenieros industriales. Pero sí está definido en la normativa qué profesional es el que debe actuar en cada caso.
¿Por qué sois o por qué son estos tasadores una figura con unas condiciones de precariedad? Creo que tenéis congeladas las tarifas desde el año 2008.
Pues sí, así es. La razón es que somos colaboradores autónomos y entonces pues no hay ninguna normativa de protección laboral del tasador. Entonces, desde la crisis inmobiliaria de 2008, los honorarios, la remuneración del tasador ha ido bajando progresivamente y no, ni siquiera ha subido el IPC. Es decir, que han bajado literalmente las tarifas, de manera que ahora mismo hay una diferencia importantísima respecto a lo que hubiera sido conforme a la subida del IPC. Y esto se debe a que hay varios agentes implicados en el sector, que sería por un lado las entidades financieras, que tratan siempre de bajar los precios a las sociedades de tasación, y las sociedades de tasación que a su vez compiten entre ellas comercialmente por bajar más el precio de las tasaciones, de tal forma que cualquier bajada de precios se arrastra luego al tasador, que no tiene ningún convenio colectivo que pueda exigir. Y entonces, además, el trabajo en esta época ha ido subiendo para sacar un informe, de tal forma que cada entidad financiera pide unos requisitos distintos, por ahí aumenta el trabajo, y precisamente el Banco de España hace unos meses ha modificado la normativa, el Ministerio de Economía, mejor dicho, y implica también un mayor trabajo para la elaboración del informe. Así que se juntan las dos cosas, de bajada de horario y subida de trabajo, y además, aparte de lo que es remuneración, pues las entidades financieras están actuando para elegir una sociedad de tasación a otra en la que le ofrece un menor tiempo de realización de la tasación.
¿Cuánto se tarda, a grosso modo, en hacer una tasación de un piso normal?
Claro, pues la tasación es compleja, se puede complicar en cuanto a las comprobaciones. Las comprobaciones que tenemos que hacer están reguladas, es decir, que no podemos dejar de hacerlas, necesariamente hay que hacerlas, y entonces pues el tiempo es variable, depende de las complicaciones que nos podamos encontrar a la hora de hacer la tasación. En principio, lo que es la visita, el tasador comprueba la situación física del inmueble, interior y exterior, hace un plano, porque tiene que comprobar las superficies, que a veces coinciden con la escritura, otras no, o con el catastro, pero tiene que hacer su propia comprobación de superficies, y luego hay un trabajo de campo, o sea, en el trabajo de campo sería ese, y luego en el estudio pues tiene que hacer el estudio de mercado de cómo está el producto inmobiliario, aparte ya de las comprobaciones que decía, de comprobar la situación registral. Por ejemplo, hay veces que el producto que se vende físicamente luego no se corresponde exactamente con el que se describe en la situación registral, entonces puede dar casos de que se esté comprando una cosa distinta de la que se está mirando. Y todo esto pues lo tiene que certificar el tasador en un informe, y es un trabajo que puede complicarse, vamos a decir así, depende de la de cada inmueble. Entonces, bueno, pues pongamos que puede ser para una vivienda normal a lo mejor un mínimo de 3 horas, pero muchas veces se puede ir incluso a 6 horas. Es decir, que es muy variable.
Imagino, señor Riaza, que con esos honorarios, yo no sé si se augura una pérdida de calidad y fiabilidad en las tasaciones, ¿no? Y el sistema hipotecario, si continúa esta situación actual.
Pues efectivamente, la combinación de mayor trabajo y menor remuneración, pues al final pues puede afectar a lo que es la propia calidad y también a la independencia, porque el exigir plazos que muchas veces no se corresponden con la realidad, pues también conlleva que el tasador tenga que hacer unas comprobaciones rápidas y no puede hacer con calidad y con independencia el trabajo. De tal forma que efectivamente nosotros no pedimos encarecer injustificadamente las tasaciones, sino que se alineen los precios con los costes reales que conlleva. Uh-huh. Y como bien dice, efectivamente, si no hay tasaciones independientes y de calidad, pues no hay hipotecas seguras, ni el mercado hipotecario puede ser fiable ni transparente tampoco.
Claro, imagino que además esto puede ralentizar la concesión de hipotecas, ¿no? Retrasar operaciones vinculadas y generar demoras significativas en la firma de préstamos, con ese impacto directo en la planificación financiera de familias y empresas.
Pues efectivamente, ahora mismo es así, porque la tasación es necesaria para poder realizar luego el préstamo hipotecario.
Las tasaciones hipotecarias son un derecho del ciudadano, ¿no? No de los bancos.
Pues efectivamente, la normativa de crédito inmobiliario del 2019 lo definió así, es decir, que el ciudadano tiene el derecho de pedir una tasación a la sociedad de tasación que más le convenga y con esa tasación luego acudir a las entidades financieras de confianza también en busca del mejor préstamo que pueda obtener. De tal forma que con una sola tasación puede dirigirse a varias entidades financieras para elegir finalmente la que le convenga. Entonces, esto es una cosa bastante desconocida, pero es así. De hecho, los promotores que conocen en profundidad este procedimiento, pues es lo que suelen hacer. Lo primero la tasación y luego ya ir a la entidad financiera.
Uh-huh. Me hablaba usted, hablábamos de esa retribución, una retribución que ustedes creen que de media anual tendría que ser en torno a los 30.000 euros brutos, ya que ustedes aseguran que es habitual no llegar ni al salario mínimo y piden también que los pagos se realicen en un plazo máximo de un mes, compensaciones por los desplazamientos y la claridad con los honorarios desde un principio.
Sí, efectivamente, se da circunstancia ahora mismo que a veces se contratan trabajos y se aceptan sin saber lo que se va a remunerar posteriormente. Y no siempre, pero en algunos casos, en alguna sociedad de tasación, pues puede ser así. Hay otras que no, que tienen las tarifas claras. Pero efectivamente hay irregularidades de ese estilo que conllevan que el tasador no sepa lo que va a cobrar hasta el día, hasta que lo ha terminado el trabajo, cuando ya no puede aceptar o rechazar. Entonces, bueno, pues lo que pedimos efectivamente sería el equivalente a un convenio colectivo que no existe para el caso de autónomos, uh-huh, pero que se llamaría acuerdo marco. Y el acuerdo marco pues tiene que ser general del sector. Es decir, que tanto las sociedades de tasación como las entidades financieras pues puedan estar en un acuerdo sectorial que conduzca a que sea un marco estable, vamos a decir así, que pueda, uh-huh, avanzar cada año conforme el IPC o renovar las condiciones de la misma forma que se hacen los convenios colectivos.
Ustedes explican que hace ya 2 años, creo, que pusieron esta petición sobre la Asociación Española de Análisis de Valor y también la Asociación Profesionales de Sociedades de Valoración, aunque no se ha abierto ninguna negociación porque las agrupaciones empresariales aseguran que no pueden dar respuesta, ¿no? Les dicen que no tienen capacidad jurídica de llegar a ningún acuerdo sectorial y os remiten de forma individual a cada una de las 31 sociedades de tasación, claro, que hay en el mercado, ¿no?
Sí, sí, esa es la única respuesta que hemos tenido y efectivamente esa respuesta no es satisfactoria porque se trata de llegar a un acuerdo marco del sector, no de una a una. Lo que pedimos es un marco, pues podríamos decir, de no agresión entre los actores del sector, que serían las entidades financieras y la sociedad de tasación, y que pueda reforzar la estabilidad del sistema y también la confianza del regulador y la reputación de las propias entidades, porque es una cuestión que afecta a un conjunto de agentes, no solamente a las relaciones de una sociedad de tasación con los tasadores.
Uh-huh. Hablaba yo antes de paros, de movilizaciones. ¿Cómo está el tema? Porque a veces hay que salir a la calle, ¿no?, para que se nos escuchen.
Sí, efectivamente. Hemos tenido noticia la semana pasada de que se van a reunir en la AEV, al menos, y que nos van a comunicar la posibilidad de tener alguna reunión con los tasadores. Por el momento no hemos tenido ningún avance.
Bueno, pues estaremos muy pendientes a ver qué es lo que ocurre. Y está claro que a veces cuando se habla de la figura del tasador, ¿no?, Francisco, a veces se piensa pues una persona que gana una pasta, ¿no?, que viene allí, hace sus papelitos. Y estamos hablando de gente que ha estudiado para ello y que en muchos casos no llegan a tener ese sueldo mínimo interprofesional y que piden además pues una garantía, ¿no? Porque hay muchos que se llevan mucho dinero cuando se vende un piso, ¿no?
Pues efectivamente, hay muchos agentes implicados y además que suelen ser unas operaciones muy importantes para el ciudadano que compra su vivienda, a veces es la primera vivienda, y bueno, pues nuestro objetivo pues no es paralizar el sistema, pero que se haga sostenible y compatible pues con la calidad y con la independencia que exige un mercado hipotecario regulado.
Así es. Le agradezco muchísimo a Francisco Riaza, presidente de la Asociación Española de Tasadores Hipotecarios, que haya estado con nosotros. Suerte, y espero que podamos hablar próximamente sobre que las cosas van cambiando y que esa reunión pues tiene un rumbo positivo. Francisco, muchas gracias. Pues,
muchas gracias a vosotros por darnos voz, efectivamente.
Un abrazo.
Igualmente.
Lo echabas de menos.
La Champions, el mejor fútbol del mundo.
Vuelve la Champions a Tiempo de Juego. Este martes desde las 8:30 de la tarde en COPE, Real Madrid, Mónaco, Villarreal, Ajax.
Es Tiempo de Juego, Tiempo de Champions en la COPE.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después del partido, llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
Poner a punto el coche del abuelo, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escoltant la linterna COPE Catalunya i Andorra. No marxis, perquè d'aquí un moment tindrem l'actualitat, l'última hora. També sabrem finalment amb quin diagnòstic li han donat al president Salvador Illa, i també parlarem d'esports d'aquí un moment amb el company Edu Badia. No marxis, que passem llista. Fins ara.
La linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra. En el paralelo de Barcelona habita el maestro pulpeiro con más de 25 años. La carne rubia gallega de nuestra propia ganadería hecha en brasas de carbón de encina. Pescados salvajes a la brasa. Menú ejecutivo de lunes a viernes, mediodía, 24,50 euros. Nos llaman y nos llamamos la auténtica pulpería gallega en Barcelona. Pulpería Can Lampazas en el paralelo.
Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua y un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Un dique de contención.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
De la tarda, 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat, i comencem parlant del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ja té diagnòstic osteomielitis púbica provocada per un bacteri. Es confirma l'origen antiinflamatori que contemplaven els metges que l'estan tractant a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, ho acabem de saber. La seva evolució és molt positiva i la previsió és que demà ja pugui sortir de la UBI i passar a planta per seguir amb el tractament i la rehabilitació. El que pateix el president Illa és una inflamació òssea i del múscul del pubis provocat per un microbi que hauria passat a la sang. És una afecció estranya, com han reconegut els metges, però que està millorant. La doctora Dolors Rodríguez és cap del Servei de Malalties Infeccioses.
És una inflamació que afecta a l'os del pubis i al múscul que està enganxat al pubis. I això, clarament, pot condicionar la clínica aquesta de dolor i d'impotència funcional. A més, el president Illa va presentar un episodi de febre.
Salvador Illa està rebent tractament antibiòtic, de moment via intravenosa. Ho seguirà fent durant 2 setmanes aproximadament, però si tot va bé, podria seguir el tractament i la recuperació des de casa. De moment, repòs, i l'evolució marcarà doncs, quan pot recuperar la seva activitat normal.
I hem de continuar molt pendents del temporal que avui i demà ens afectarà de ple. Un temporal de pluja, vent i neu que obliga a extremar les precaucions, especialment a les poblacions de la costa de Girona, Barcelona i Tarragona, on les onades poden superar els 4 metres, com ja s'ha pogut veure avui a la Costa Brava.
Exacte, i Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils d'aquestes zones demanant no acostar-se a espigons, passejos marítims ni a zones inundables. Es poden acumular fins a 200 litres entre avui i demà. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
És un temporal de molta categoria, de molta intensitat, i per tant doncs cal ser molt prudent, anar molt en compte amb aquestes zones properes a la costa, amb aquestes zones que puguin quedar elevades, que fins i tot l'onatge o estar el vent ens pugui fer perdre l'equilibri i caure. És molt perillós estar en aquestes zones del litoral, sobretot no acostant-s'hi, i anar molt en compte també amb aquelles activitats nàutiques.
Les precipitacions més fortes s'esperen demà a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, i molta atenció també al Pirineu, perquè les intenses nevades han elevat el risc d'allaus.
El sector primari a Catalunya ha tornat a sortir al carrer. Els pescadors de les confraries catalanes han deixat amarrades totes les embarcacions aquest dilluns amb motiu de la vaga convocada al sector, una protesta en contra de la normativa europea que els suposa incrementar la burocràcia.
El sector recorda que en els darrers 30 anys han pres moltes mesures per garantir la preservació del medi marí, però en canvi només s'han trobat amb restriccions legislatives. Consideren que les directives europees estan ofegant el sector primari i reclamen que es tingui en compte la singularitat del mar Mediterrani. Ferran Martínez és patró major de la Confraria de Pescadors de Blanes.
Pràcticament cada dia, cada patró de cada vaixell està una hora o una hora i dos quarts fent paperassa, en comptes d'estar vigilant la maniobra de pesca, la seva tripulació, la seguretat, les navegacions. Vull dir, no té cap mena de sentit. I quin relleu voleu que tinguem? Quina persona jove vol venir al nostre sector? Cap. Vull dir, és que nosaltres mateixos sortiríem, marxaríem d'aquest sector. I és el que busca l'administració.
Mentrestant, a Riudoms, avui també s'ha fet una crema d'avellaners convocada per Unió de Pagesos per denunciar en aquest cas la falta d'ajudes pels arbres morts a causa de la sequera.
Barcelona ha tancat el 2025 amb una millora en contaminació de l'aire, però encara està lluny de les recomanacions que marca la OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Les estacions que mesuren la contaminació atmosfèrica a la ciutat han registrat un descens d'entre el 4 i el 12% en els nivells de diòxid de nitrogen.
On s'ha detectat més contaminació és a l'Eixample i a l'estació de Gràcia Sant Gervasi, i els registres més baixos corresponen a Palau Reial i Vall d'Hebron. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, parla d'un canvi de tendència consolidat.
Tornem a tenir les millors dades, les millors xifres en termes de qualitat de l'aire des de que en tenim registres, marcant de nou un nou mínim històric pel que fa al diòxid de nitrogen, de l'NO2. Per tercer any consecutiu, per tant, 2023, 2024, 2025, complim amb la normativa europea vigent i ho fem, a més, fins i tot millorant les xifres, les dades que teníem del 2024, que ja va ser un any de rècord.
L'Ajuntament insisteix en que la millora en la qualitat de l'aire té un impacte directe sobre la salut. Segons dades preliminars del 2025, es calcula que la mortalitat atribuïble a la contaminació hauria baixat al voltant del 40-45% respecte als nivells d'abans de la pandèmia. En el període 2018-2019, Barcelona va registrar unes 1.900 morts atribuïbles a la contaminació i durant el 2025, 1.100. Per tant, s'haurien evitat, segons l'Ajuntament, unes 800 morts per contaminació atmosfèrica.
Més informació al Cope Catalunya i a la xarxa social X i Facebook. Yolanda, gràcies. Fins demà.
Adéu, fins demà.
I ara arriba el moment de parlar de la informació esportiva amb el company Edu Badia. Què tal, Edu? Bona tarda.
Hola, Montse. Què tal? Bona tarda.
Avui toca preparar el partit de Champions a Praga després, per cert, de la derrota ahir del Barça contra una molt bona Real Societat.
Bueno, va tenir mala sort ahir el Barça. Sí. Va fer 5 pals, li van anul·lar 3 gols i un Barça que jugarà contra l'Albacete als quarts de final de la Copa del Rei el dimarts 3 de febrer a les 9 del vespre. Abans, el conjunt de Hansi Flick ja pensa en el pròxim partit de la Champions contra l'Slavia de Praga, Elena Condis.
Què tal, Edu? Molt bona tarda. Doncs després de la derrota 2-1 ahir a la nit a Noeta, un miracle que la Real guanyés el partit amb 5 xuts al pal del Barça i 2 gols anul·lats pel VAR per fora de joc i un altre per falta, fora de joc milimètric. Hansi Flick no té res a recriminar als i als seus jugadors, al contrari, sí que ha carregat tintes contra els àrbitres del partit, Gil Manzano i també del Cerro Grande al VAR, igual que la resta dels jugadors. Hi ha indignació al vestidor, però ara ja toca pensar en la Champions, perquè el Barça ha de guanyar sí o sí dimecres al camp de l'Eslàvia de Praga per apurar les seves opcions d'estar al top 8. De moment és 15è i només amb 3 gols de diferència en el gol a Baraj, per tant guanyar i marcar el màxim de gols possibles. Serà baixa Lamine Yamal per sanció. La bona notícia és que recuperarà Rafinha, ahir baixa per precaució per un cop, i veurem si arriba Ferran Torres, que arrossega molèsties als isquios.
Del sorteig de la Copa del Rei parla l'heroi del partit contra el Real Madrid, Betancourt. Va marcar 2 gols aquell dia, posarà il·lusió i el cor per eliminar el Barça.
Lo vamos a dar todo, vamos a ponerle mucho corazón y mucha ilusión, que ya se lo pusimos en la anterior eliminatoria. Nos vamos a dejar todo para intentar pasar, que está muy difícil, ¿no? Porque es un equipazo. Pero como ya le demostramos al Madrid, le metimos ilusión y mucho corazón y vamos a intentarlo, ¿no?
I canviem d'equip per parlar de l'Espanyol, que es posa en contacte amb el comitè tècnic d'àrbitres després de l'arbitratge davant el Girona.
Sí, a més hi ha una reunió prevista el pròxim dimarts 27 a Madrid. En té més detalls el Quique Iglesias.
Bona tarda. Durant el cap de setmana passat, l'Espanyol va fer arribar un escrit al comitè tècnic d'àrbits per tal de demanar explicacions per dues coses que van succeir divendres contra el Girona. Per què l'àrbitre no va anar ni una vegada a consultar al VAR la jugada, sobretot realment dubtosa i molt grisa, del suposat penal de Rubén Sánchez sobre Esprilla? I per què es van afegir només 4 minuts en una segona part en la que es va jugar ben poc? L'Espanyol anirà dimarts 27 a les Rozas per veure's amb la gent del CTA i trobar respostes. Aquest dimecres dimecres també l'Espanyol revisarà les imatges de la UCO per tal d'identificar a les persones que van llançar les ampolles després del 0-2. Una d'elles va impactar a Gazzaniga i l'Espanyol, evidentment, sap que el seu estadi està apercebut de tancament. Demà, l'equip torna a la feina després de 2 dies lliures.
Gràcies, Quique. A primera divisió avui es tanca la jornada 20 amb el partit entre l'Elx i el Sevilla i demà torna a la Champions. És la penúltima jornada de la fase Lliga. El Real Madrid rep a les 9 del vespre al Mónaco d'Ansu Fati i aquest migdia hem pogut escoltar Arbeló i Mbappé. El tècnic del conjunt blanc ha tornat a respondre, per si no queda clar, als xiulets del Bernabéu.
Vamos a decir lo que yo dije, ¿no? Y vuelvo a repetir que lo dije el otro día 3 veces y igual no ha quedado muy claro, ¿no? Yo como canterano, como jugador y sobre todo ahora especialmente como entrenador, respeto muchísimo la opinión del Bernabéu, muchísimo al público y a su opinión, que la expresen como que ellos consideren. Y lo que dije el otro día es que sí, que hay campañas para debilitar al Real Madrid, que por quién están organizadas, a mí no me van a engañar.
Campanyes, diu Arbeloa. Fora del futbol, a 9:15 del vespre, juga Espanya contra Alemanya. El conjunt espanyol ja està a la següent ronda de l'Europeu després de la victòria d'Àustria contra Sèrbia per un gol de diferència. I a l'Open d'Austràlia, Djokovic ja està a la segona ronda després d'eliminar el tenista espanyol Pedro Martínez en 3 sets.
Doncs més informació a Esports Cope i també a les xarxes socials. Edu Badia, moltes gràcies.
Creus que hi ha campanya, Montse, al Bernabéu o què? Diu Arbeloa, que hi ha unes campanyes. Bueno, això ja cadascú el que veu. Però ja diu Arbeloa, si no queda clar, hi ha unes campanyes.
Bueno, comunica bé perquè és periodista. Gràcies, Edu.
A tu, Montse, que vagi molt bé.
Fins aquí la linterna, tornem demà a la mateixa hora. Salutacions, aquí t'ha parlat la Montse Rodríguez i ara Àngel